el poeta que em feu present de fruites saboroses. Sota un parral, qui pampolós verdeja per les columnes jòniques de marbre, tot clapejant de solellet i d'ombres bellugadisses al mosaic de l'atri, cal posar-te un present, jove poeta. Oh, quin present de fruites saboroses! Són de Tempé frescal? Són de l'Arcàdia? A quin hort les colliràs? Bé pot fer-se'n a les tres gràcies delicat obsequi, que de fruites més sanes i exquisides ningú em presentarà. Veniu, rioleres, oh petita pandara, oh jove ixena, per oferir-ne les primícies pures a les gràcies mateixes, coronades amb rou d'eterna joventut. No hi manqui matimne amb sa gran copa on fulgura la netedat. No hi manqui la parella de l'Amon i l'Idé, ballets benignes, per honrar-nos la llar amb la constància d'amor, que és foc sagrat i dura sempre. Més del festí poètic ja va en fora l'entonament aparatós. Que hi sia senzill i noble tot, com l'art hel·lènic, convidem-hi els amics, cada un que porti son present escaigut amb cor placèbol. Jo sols hi podré dur de ma garriga qual cabresca de mel, però mel pura, que pren l'abella als romanins estèrils. Mel, com ells, olorosa i ben daurada, com rajolí del sol, qui daura l'illa. Aquest poema, escrit a Palma entre el 16 i el 17 de febrer de 1906, va ser publicat en el llibre Horacianes, de Miquel Costa i Llobera.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bona nit, amics i amigues. Avui som dimarts 26 de novembre i, com que són les 9 del vespre, esteu sentint l'emissora de Punxer Ràdio, aquí només pot ser altra cosa que Tirant de llibres. Programa vostre de tots els llibres i totes les cultures en català. Enguany estem al número 244, 244 programes que hem fet ja i que passarem a tallar tot seguit, però que abans saludem el nostre company Francesc Pina, que està aquí al costat.
Molt bona nit, Joan. I saludem també la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i a tota la nostra audiència, que setmana rere setmana sabem que ens són fidels i que cada setmana Sant Celoni els paralitza els dimarts al vespre per sentir l'emissora municipal de Sant Celoni. I tenen de llibres.
També saludem en Jordi, que sabeu, el Jordi Plens, que en un moment assegurem que ens està escoltant des de casa seva i que participarà també en el seu moment quan a l'escaleta doncs, ho indiqui. Començarem a explicar una mica què farem aquesta setmana. Aquesta setmana, vull dir, el que hem preparat aquesta setmana, de fet.
Va, Joan, però abans d'explicar què farem avui, m'has de contestar una pregunta. Jo avui he llegit un poema de Miquel Costa i Llobera, d'Horacianes, i el títol parlava d'un poeta. Diu, el poeta que em feu present de fruites saboroses. I de quin poeta deu estar parlant?
Evidentment, no pot ser un altre, Josep. El Josep de Brussel·les.
El Josep Carner, efectivament.
El Josep Carner de la Universitat Lliure de Brussel·les, sí.
Totes les nostres oients ja ho sabran, que Josep Carner va escriure el famós llibre noucentista Els fruits saborosos, i resulta que hem volgut llegir aquest poema perquè és curiós que un autor doncs, faci un homenatge a un altre, en aquest cas Costa i Llobera, homenatge a Carner a propòsit d'aquest llibre que va ser molt important en el seu moment, Els fruits saborosos. Doncs bé, avui després d'aquest clàssic, d'aquest poema clàssic, tenim el Tirant de llibres, quatre cròniques. Avui tindrem la crònica des de les Illes Balears amb la Laia Martínez, des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, des de Catalunya, des de Barcelona, la Sílvia Romero, i des del País Valencià, l'Empar Murelló, com cada setmana, els nostres quatre cronistes. I a continuació, Joan, avui ens vols parlar d'un llibre, una antologia de poesia, oi?
Sí, un llibre gruixut, que es diu Paraula encesa, antologia de poesia catalana dels últims 100 anys, feta per Pere Ballar i Jordi Julià, editors.
Molt bé, en Jordi avui ens parlarà de la llista de llibres més venuts i l'apartat de sobre el fet literari. Joan, ens vols proposar uns consells per intentar que els nostres fills o filles llegeixin una mica més.
Exactament, és una entitat que es diu que s'ha creat, fet per pares que estan tenen present aquest neguit, una empresa que es diu Boolino, i a partir d'aquí doncs llegirem uns consells perquè els nostres fills i filles doncs llegeixin més.
Molt bé, el món del còmic, avui parlarem d'un llibre de Marjan Satrapi que es diu Persèpolis.
Va quedar pendent de la setmana passada, però ho fem aquesta setmana.
Exacte, però és que a més és un tema d'actualitat, perquè l'Iran, ja sabeu que aquests últims dies ha sortit bastant als mitjans de comunicació, per tant està bé parlar-ne. I l'Helena Martínez Pons, a l'apartat de llibres a la carta, ens parlarà d'un llibre de Howard Buten, Quan jo tenia 5 anys em vaig matar. Acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que avui us portaré jo mateix. Som-hi, doncs.
La crònica.
Amics i amigues, ja tenim la nostra primera corresponsal. Es tracta de la Sílvia Romero, corresponsal de Catalunya des de Barcelona, que segur que ens ha d'explicar moltes interessants coses. Bon vespre,
Sílvia.
Sílvia.
Sílvia, bon vespre. Bé, doncs, mira, jo avui voldria començar fent referència a un acte que se celebra a Barcelona sobre Salvador Espriu. De fet, de les diverses intervencions que he anat duent a terme des d'aquesta corresponsalia, he obviat sempre les nombroses activitats que s'estan celebrant al voltant de la figura d'aquest poeta, no pas perquè és interessant, sinó perquè n'hi ha tantes que se'm fa difícil triar de quina puc parlar. Però aquesta en concret m'ha cridat l'atenció perquè és una, podríem dir que és una fusió entre aquest homenatge que s'està fent enguany a Salvador Espriu i la propera marató de TV3, que aquest any està dedicada a les malalties neurodegeneratives. L'acte en qüestió té lloc aquest proper dissabte, 30 de novembre, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça de Lesseps, a Barcelona. I el títol és Paraula d'Espriu. En què consisteix? Bé, primer us faig una mica d'història perquè els inicis d'aquest acte es troben en que des de l'Associació de Relataires en Català s'ha dut a terme al llarg dels darrers mesos una convocatòria de poemes relacionats amb algun vers en concret d'aquest poeta, de Salvador Espriu. Aquests poemes s'han editat en un llibre mitjançant una plataforma d'edició digital i aquest proper dissabte 30 de novembre té lloc la presentació. I aquesta és la part que m'ha semblat més interessant de tot plegat, que és que tots els beneficis que s'obtinguin amb la venda d'aquest recull de poemes van destinats íntegrament a la marató de TV3. Bé, l'acte, com dic, és el dissabte 30 a la Biblioteca Jaume Fuster. Comptarà amb la col·laboració de la Coral per la Pau de la Fundació UNESCO, amb el jove cantautor Roger Martínez i amb rapsodes coneguts com poden ser Sílvia Oliver, la filla de Pere IV, Elisenda Sala, Núria López, Marta Pérez Sierra, Joan Opi, Ferran Planell i altres noms, que, per no esmentar-los a tots. Si voleu més dades sobre aquest acte, trobareu la informació completa a la web de l'Associació de Relataires en Català, que és www.associaciórelataires.com.
Molt bé, molt interessant i molt solidari.
I bé, això es tracta d'intentar aconseguir la màxima quantitat possible per aquesta marató. I les altres dues activitats, de fet, són sortides possibles de cap de setmana que m'han semblat interessants. Mira, la primera és una torre de guaita, d'aquestes que en alguna altra vegada ja he comentat alguna vegada. Es tracta d'una possible visita, és gratuïta, a la Torrassa del Moro, a la població de Llinars del Vallès. Ah. Per situar-nos una miqueta, aquesta Torrassa del Moro és una antiga torre de vigilància que es feia servir per avisar els pagesos quan s'apropaven els recaptadors d'impostos. El que feien era encendre un foc en senyal d'avís. Jo crec que això avui en dia no deu estar permès, perquè si no, quan toca fer la declaració de renda, tindríem fogueres per totes les terrasses, no?
Aquesta torre la tenim aquí al costat i jo mateix hi he estat allà, precisament. Fa poc que l'he inaugurat.
Mira, doncs veus, és que ho vaig trobar mirant així per internet i em va semblar interessant. És, bueno, una torre
molt bonica, sí,
d'època romana, que no se sap exactament la datació, tot i que es creu que és al voltant del segle II abans de Crist. I bé, es pot visitar dissabtes i diumenges al matí i per més informació, horaris i tot plegat, a la web de l'Ajuntament, que és www.llinarsdelvallès.cat.
Oh,
i no sé si em queda temps encara una miqueta per la primera visita que havia dit.
Sí, per tu sempre hi ha temps.
Oh, perfecte. Doncs per acabar, de torre passem a una altra torre. No, a una altra visita. En aquest cas és una visita guiada i ara anem a la població de Manlleu, a la comarca d'Osona. El lloc triat és la colònia Rossinyol. Aquesta colònia es troba als afores de la població de Manlleu i durant els darrers temps s'ha experimentat un important procés de restauració, sobretot el que s'anomena l'antiga Torre de l'Amo i els jardins, cosa que ha propiciat la recuperació d'un dels espais més significatius del que és el patrimoni industrial català. Doncs aquestes visites es poden fer el primer diumenge de cada mes, per tant, un dia possible seria aquest diumenge 1 de desembre, a les 11 del matí, i com he dit, són recorreguts guiats en els quals se'ns explica l'evolució històrica de la colònia, les seves característiques més singulars, es parla d'altres elements ja desapareguts, com pot ser l'escola, la cantina, la cooperativa, l'església, i ara que ha tingut també tant ressorgiment aquesta novel·la Olor de Colònia, de la Sílvia Alcàntara, amb la minissèrie que van fer per TV3, doncs és una possibilitat d'anar a visitar una altra colònia en una altra ubicació. I bé, si voleu trobar més informació, a la web del Museu Industrial del Ter, en podeu trobar, que és www.museudelter.cat.
Doncs molt bé, Sílvia, esperem que la setmana que ve doncs tornis a seguir nosaltres i ens portis coses tan interessants com la que acabes de dir.
Molt bé, perfecte, doncs aquí estarem.
Una abraçada, Sílvia.
Vinga. Igualment.
A reveure. Adéu. Bé, doncs després de la crònica de la Sílvia Romero des de Barcelona, tenim una crònica des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret de Vall de Roures, del Matarranya, de la Franja. Avui us vull parlar d'un llibre que hem presentat este dissabte, que es diu Encara som nens, de la Rosa Maria Panadès. Estem parlant, és un llibre molt interessant perquè ens parla de la problemàtica de l'adopció de xiquets grans. Ella, la Rosa Maria Panadès, ella té adoptat a dos xiquetes índies i bé, aquí ens explica, per mig de la presentació de la Samiró, de Raymond Paniker, Martí Gironell també ha fet un parell de... Bueno, el que és una narració de l'experiència que també va tindre Martí Gironell a Bombay. Estem parlant d'un llibre molt, molt interessant, perquè a part de tot això de parlar de l'adopció, de lo complicat que arriba a ser, a part tenim el relat, diguem-li, de cada... de 10 o 12 xiquets que ells mateixos mos expliquen en cartes manuscrites que apareixen impreses al llibre, de com ells han viscut, diguem-li, la seva experiència de ser adoptats. O sigui, el que és canviar, lògicament, de família i canviar de lloc on viure, lògicament. O sigui, que estem parlant d'un llibre molt, molt, molt potent, que per a tots els que realment puguen estar interessats en aquesta temàtica, bueno, val la pena que ho tingueu en compte. Crec que, si no m'equivoco, que durant este mes o principis de desembre se farà un acte prou interessant a Barcelona per a parlar d'aquest tema en concret. Que, bueno, ja se va fer la presentació del llibre, s'han fet una sèrie de conferències, però ara crec que hi ha algo molt especial que va comentar Rosa Maria Panadès, que no et puc assegurar quan ni com, o sigui, no us ho puc assegurar, però que eixirà d'aquí poquetet i que ho tindreu en compte. O sigui que ho disfruteu, llegiu-lo, perquè veureu que realment toca la fibra, és, vull dir, és molt, molt, molt xulo. D'acord? Doncs fins la pròxima setmana.
Molt bé, Octavi, doncs t'esperem la setmana vinent. Una abraçada i a reveure.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption.
Bé, a l'espai de biografia i assaig presentem un llibre editat per Pere Ballart i Jordi Julià, que té per títol Paraula encesa, antologia de poesia catalana dels últims 100 anys. Això està editat per Viena Edicions, col·lecció El Far de Viena número 1. De fet, és una nova col·lecció que ha fet, i aquest llibre, una mica monumental, com veureu, doncs és el primer número. Està fet a Barcelona, publicat el 2012. té 479 pàgines i té un preu de 22,90 euros. Bé, ens trobem davant d'una antologia de poemes, que no de poetes i poetesses, com remarquen aquests editors, els autors editors, dels últims 100 anys de la literatura catalana. Aquests antòlegs expliquen en el seu Work in Progress, vull dir, com han fet tot aquest llibre, el pròleg, i allà justifica la tria d'obres seleccionades des de diversos punts de vista. Destaquen que han tingut en compte la paritat sexual i dels territoris dels països catalans i afirmen que se n'han sortit, però si mirem l'índex final i observem la tria, veurem que hi ha bastant més homes que dones, 128 per 22 respectivament. No volem dir que a vegades que buscar, és evident que no és tan fàcil trobar escriptores, perquè per la història patriarcal que aquest país encara arrossega, no? Però de tota manera 22 a 128 vol dir més de 100 homes que dones. Amb tot, és evident que durant el segle passat hi havia, com dit, més homes que dones que escrivien, però penso que amb un treball més exhaustiu es podia haver trobat noves autores. Si es fa la recerca al Diccionari de Literatura Catalana, per ser actual, i també per internet, segur que hagués ajudat a trobar més gent. Més gent dones, vull dir. De tota manera, la tria és prou completa, perquè hi ha unes limitacions d'espai que l'editorial no podia assumir. De fet, els hi hem dit que no podia ser més enllà de 500 pàgines, per criteris editorials, i llavors, clar, no podíem posar-hi tothom. Això també és veritat, hi ha uns límits. Encara que quan es parla de les dates escollides, de 1911 a 2011, deixen anar que se'n podia fer un altre volum amb unes premisses temporals i esperem que també espaials diferents. Per tant, pot ser que hi hagi una continuació si es dona la vida entesa. Encara que els antòlegs diguin que és una antologia de poemes, perquè creuen que el que interessa de veritat són els textos i no les biografies dels personatges presentats, aquests poemes que apareixen aquí es fa per autories de forma cronològica, tenint en compte la data de naixement i de la mort de la persona que escriu, i es comença amb Joan Maragall. Sabem que Joan Maragall va morir el 1911 i a partir d'aquí es van sortint els altres fins al 2011, on evidentment, com seria lògic, els últims no, encara són vius. Tots els autors tenen la data i el lloc de naixement i, si s'escau, la de la mort i una introducció a la seva obra presa en general i destacant els títols de les obres que han considerat més importants amb els anys de la seva primera publicació. Podien destacar que, atenent a la importància que ha tingut cada autor segons el criteri subjectiu dels antòlegs, aquests disposen de més o menys espai a l'obra. I el mateix passa amb la introducció. És a dir, que segons la importància, no és el mateix, per exemple, un Espriu, o un Foix, o un Ferreter, curiosament, que altres autors que han publicat molt menys, o són més joves, o no tenen tanta, diguem-ne, obra publicada. Aquest recull és especialment útil per poder trobar poemes difícils de veure en una llibreria, en la majoria de les quals la poesia hi té poca presència, allà on n'hi ha només se n'exposen les novetats d'aquest gènere. Per tant, si vols buscar una poesia d'un autor, que hauries de comprar ja tot el llibre, doncs no hi són. En canvi, aquí sí que hi són. L'obra es clou en dos índexs. Un, el títol de poemes i primers versos, i l'altre, l'alfabètic d'autors i de poemes, per tal de facilitar la recerca de poemes i autors. Per acabar, transcric alguns mots que diu Pere Ballarg, en el qual defineix una mica els objectius d'aquest llibre. Diu així: hem mirat enrere sense ira, sense pontificar, perquè aquesta antologia és una reivindicació de la riquesa de la nostra cultura abans no es perdi. Darrere hi ha una identitat com a poble i com a llengua. Ens hagués agradat que algun dels autors del volum hagués accedit a participar a Tirant de Llibre i se l'hagués fet una entrevista, però això, malgrat la nostra insistència en fer-la dissortadament, no està possible. Esperem que en futures obres d'aquests autors es puguin dur a terme. Si us interessa més informació de l'antologia, aneu a la web de Vient Edicions, per cert, una web bastant ben feta, que parla molt amb tots diguem-ne, les cròniques que s'han fet d'aquest llibre, que són ja una bona llista, i feu la recerca amb aquesta llista. I també podeu anar doncs al llibre en si, vull dir que és un llibre interessantíssim que val la pena tenir-lo. Repetint la referència per si algú no estava al cas abans: Pere Ballart i Jordi Julià, editors. El títol es diu Paraula encesa, antologia de poesia catalana dels últims 100 anys. Editorial Viena Edicions, col·lecció El Far de Viena número 1, Barcelona, 2012, 479 pàgines, 22,90 euros.
Bé, ja som a la secció dels llibres més venuts i començarem pels llibres de ficció més venuts. El primer llibre més venut en aquest moment de ficció és Quan en dèiem xampany, de Rafael Nadal, editat per Editorial Columna. En segon lloc tenim Cançons d'amor i de pluja, de Sergi Pàmies, editat per Quadern Crema. L'últim recull de contes en què ens explica en bona part quina va ser la desil·lusió dels seus pares en relació potser a algunes opcions del Partit Comunista de fa anys. En tercer lloc tenim Estimada vida, d'Alice Munro, editat per Club Editor. Quart lloc, Ossos al jardí, de Henning Mankell, d'Editorial Tusquets. En cinquè lloc, La veritat sobre el cas Harry Kebert, escrit per Joel Dicker, editat per La Campana. I en sisè lloc, Victus, encara es manté entre els sis primers, d'Albert Sánchez Pinyol, d'Editorial La Campana. Pel que fa a no ficció, tenim en primer lloc Sense por, una conversa entre Teresa Forcades i Esther Vives, Editorial Icària. En segon lloc, Jo sóc la malala, de Malala Yousafzai i Cristina Lam, editat per Aliança. En tercer lloc, Tot s'ha perdut, de Gaziel, editat per Edicions La Magrana. Quart lloc, El somni d'Alícia, d'Eduard Ponset, d'Editorial Destino. En cinquè lloc, Com Àustria o Dinamarca, la Catalunya possible, de diversos autors, editat per Pòrtic. I finalment, en sisè lloc, Addendum, l'endemà de la independència, d'Albert Pont, editat per Viena. Doncs esperem que aquests llibres us cridin prou l'atenció i que més o menys ja els haguéssiu situat en la vostra llibreria. A reveure.
Sobre el fet literari.
Bé, en aquest espai del fet literari, que no és un espai que fem gaire sovint, però que de tant en tant creiem que val la pena fer-lo, l'aprofitarem per parlar d'una iniciativa que han tingut tot un grup de pares i mares que van veure que els seus fills llegien poc. I com que llegien poc, van dir, ens podíem organitzar i fer un projecte que engresqués els infants a llegir. I llavors què van fer? Van crear una entitat que es diu Boolino, que potser direm la pàgina web, per tal de fornir idees noves de cara als fills. Si volem que ells llegeixin, què s'ha de fer? Què han de fer els pares? I les mares, què han de fer? Doncs aquí teniu una llista de 10 possibles idees que les comentarem. La idea número 1, m'ha enumerat això, A més, han editat uns cartons amb totes aquestes idees.
Semblen punts de llibres.
Semblen punts de llibres, que jo de fet vaig agafar-ho a una llibreria a les 10 que van sortir, no sé si n'hi ha més, però allà només n'hi havia 10, que diu el següent. El primer punt diu, que et vegin llegir. El teu exemple és molt important. Els nens aprenen imitant-te. Per tant, si et veuen llegir, és fàcil que també ells s'hi posin. Si no et veuen mai llegir, o et veuen més aviat la tele i prenen una cervesa, doncs segurament que no llegiran. I per tant, això és una cosa que heu de tenir present els que sou pares i mares. El segon consell. Crea un espai de lectura per a ells al saló de casa. Serà la seva biblioteca amb els seus llibres i la seva petita butaca. És a dir, crear-los un espai que puguin ser on ells vagin a llegir, l'espai de lectura. És com allò dels racons que fan a algunes escoles, també, això. És agafar aquesta idea, suposo, i l'espai de lectura. Doncs l'espai de lectura de casa és aquell racó i allà hi aniran doncs, els nens joves, nens i nens allà a llegir i té la seva biblioteca. Tinguin uns quants prestatges, encara que tinguin pocs llibres, però no importa que en tinguin molts, sinó que els hi agraden els llibres. I arribarà un moment que els demanaran. Tercera idea, fer-los el carnet de la biblioteca. Es pot fer des de ben petits, ja. No cal que siguin grans. Disfruteu junts d'una estona allà cada setmana. Participeu en activitats, tafanegeu i escolliu llibres. És a dir, també que està bé que us vegin, diguem, demanant llibres en préstec, participant en activitats, en conferències, en exposicions, tot el que es faci a una biblioteca, i portar els nens allà dins, clar, i explicar-los que la importància que té les biblioteques. Idea número 4. No els obliguis a llegir. Això ja ho deia Pénac, Daniel Pénac, famós novel·lista francès. No els obligues a llegir ni els castiguis amb la lectura. La lectura mai pot ser un càstig. La lectura ha de ser un plaer, no un càstig. Si és com un càstig, evidentment, el que vol dar és treure-se de sobre. Per tant, no ha de ser això, diguem-hi, pues ara llegiràs tal llibre. No, això no es pot fer mai així. Els llibres han de ser una activitat entretinguda i una diversió, sobretot pels fills i filles. La idea número 5, llegiu junts de manera habitual. És a dir, una estona tranquil·la llegint amb ells, abans de dormir, per exemple, crea vincles afectius amb tu i amb els llibres. Aquí també s'ha de afegir, evidentment, el que han fet alguns pares, o en cas concret us he de parlar personalment, doncs llegint i contes als nens abans de dormir. És una cosa que agrada i, a més els habitua a sentir obres literàries de la seva, del seu nivell, evidentment, però que els agrada, i a més, com diu aquí, es creen vincles afectius molt interessants. Idea número 6, regala'ls un llibre avui. Hi ha llibres en diferents formats per qualsevol edat i moment, amb so i cançons, digitals, amb textures, amb o sense text, per al bany, etc. Hi ha llibres per tots els tipus, vull dir, per totes les circumstàncies i per totes les edats, i per tant, sempre hi ha un moment per dir, mira, Pere, Maria, t'he regalat un llibre, sense que hi hagi cap sant ni que sigui Sant Jordi, i diu, perquè pensava que podia ser interessant. També està bé fer això. Idea 7, recupera els llibres de la teva infància i comparteix-los amb ells. Disfruteu d'una bona tarda descobrint tresors. Per tant, hi ha gent que llegeix els llibres més de text, hi ha gent que llegeix còmics, llegeix el Tintín o llegeix el Astèrix, però és igual, l'important és que llegeixin qualsevol cosa. De fet, de gran ja triaran la lectura que els interessi. I idea número 8, treu-li serietat a l'acte de llegir. Desperta el seu interès llegint en veu alta, cantant, jugant, interpretant, disfressant-vos. És a dir, que la lectura sigui un acte eminentment divertit, no un acte pesat, avorrit, que és com una càrrega. Idea número 9, visiteu junts llibreries, abans dèiem biblioteques. Deixa'ls que mirin, toquin i escollin els llibres que els agradin. Descobreix llibres meravellosos a través de les recomanacions. Per tant, llibreries i biblioteques. I anar-hi junts amb els fills a aquests llocs. I, finalment, la idea número 10 i última, diu, fomenta la lectura mitjançant els jocs. Compartiu experiències que incloguin llegir, dibuixar, escriure, lletrejar, etc. Aquestes coses, doncs, estimulen també la gent jove, doncs, a estimar els llibres, a respectar-los, fins a no solament llegir-los, sinó tractar-los bé, no llançar-los ni tirar-los per terra, ni embrutar-los, sinó que s'han de respectar perquè, doncs, com a llocs on poden trobar moltes coses, i en mica aconseguirem que els nostres joves llegeixin i, per tant, aquest programa de Tirant de Llibres tingui cada vegada més sentit.
La crònica.
Molt bé, doncs, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Bona vesprada.
Bona vesprada, Francesc, i bona vesprada a totes i a tots. I, escolta, encantada d'escoltar els consells que ens ha proporcionat el Joan per a la lectura, per animar i dinamitzar, així que fantàstic.
Sí, com estàs, Empar?
Això, Estic molt bé, estic bé, estic gaudint d'aquestes setmanes perquè hi ha molta activitat, molta presentació de molts llibres i molt de frenesí literari. I escolta, això sempre va bé perquè anima l'ànima.
Em permets una cosa? Em permets un moment, que abans quan parlava d'això m'he descuidat la cosa més important, que és on es poden trobar tots aquests consells. I ara aprofito que tinc a tu per dir que han d'anar a una pàgina web que es diu bolino.com/jo sóc el que he llegit. Tot junt, eh? Jo sóc el que he llegit.
Jo sóc el que he llegit.
Per tant, aquí a partir de bolino.com aquí trobaran tots aquests consells. Res més.
Molt bé, fantàstic, Joan. Tots aquests consells s'haguessin pogut aplicar tots els pares, totes les mares, tots els lectors joves, els lectors infantils, els haguessin aprofitat moltíssim a la plaça del llibre que es va muntar aquest cap de setmana i la setmana passada a l'octubre. Va ser un èxit total de vendes, de promocions, d'activitats, de suggeriments, de documentals que es van passar, en fi, va ser fantàstic. Jo vaig poder anar a unes quantes coses, però me va agradar molt una cosa que la deixi per a la propera setmana, així us pot fer el caramelet a la boca. És un projecte, una nova proposta per aportar l'educació i la literatura a les aules, val? Hi ha una editorial que és l'editorial Onada, que fa ara una secció que és onadeeducació.com, i bé, d'això us en parlaré la setmana propera perquè me va semblar molt interessant. Vaig assistir també a la presentació del llibre Clàssics Moderns de Laura Borràs. Escolta, és una delícia, és, no sé, és una passió per la lectura el que mostra la Laura, ens sedueix amb el suggeriment de lectura de textos del Kafka, del Balzac, de Stendhal, de tota la literatura universal, però també de molts autors nostres, de la Maria Mercè Marçal especialment, em va recitar alguns versos que va ser fascinant, és una delícia també com recita. Va ser màgica la vesprada, la tria, el llibre encara no l'he llegit, només l'he estat fullejant, però ha fet un tast de textos molt especials, d'alguna manera excepcionals i per això clàssics, veritat. I ens acosta a la literatura universal i a la literatura catalana, però també des d'una vivència o lligades i lectures a unes vivències personals de la pròpia autora, que després ens va explicar alguna coseta i crec que el llibre també s'explica, així que ho dic per donar idees per a la propera setmana, faré més ressò d'aquestes coses, per donar idees ja de cara a les compres nadalenques i als encàrrecs de llibres que s'ha de fer a ses majestats, per a que se tinguin en compte. I per descomptat volia parlar-vos de premis. Dels premis Ciutat de Sagunt, que es van lliurar a principis de mes, un premi de poesia, el Brull Vidal, el de teatre i el de narrativa. El premi de poesia, dic, perquè d'alguna manera també coneguem, encara que són coneguts molts d'ells, moltes vegades no és la seva primera experiència literària, però que coneguem més a prop els autors autòctons i també comencem a consumir els seus llibres que han estat premiats i que sempre anirà bé de fullejar-los. El premi de poesia el va guanyar Antoni Albalat. Antoni Albalat és de Castelló de la Plana, de la comarca de la Plana, pertany al Servei de Llengües de la UGI, i la seva obra de poesia era Love Is en anglès, és un recull de poemes d'amor, de poesia eròtica. L'autor ja n'ha fet altres llibres, n'ha tret molts poemes visuals, ha fet alguna exposició i bé, jo crec que també serà un suggeriment que ens entrarà no només per els sentits, també, o a l'inrevés, no només pel ull, sinó també per la resta de sentits, no? Per a aquest Lopis.
Ja veig que de Castelló venen dues coses bones, eh? Els bons tenen premi i els dolents els tanquen a la presó.
Exactament, molt bé, molt bé, això estarà bé. Escolta, ja has vist, no? A la presó no n'hi ha d'aquest senyor, però ja quasi, per poquet, per pelet. I aquest any segur que no li toca la loteria, ja sabem que és de qui parlem.
I tant.
I a veure, del premi de teatre. Del premi de teatre és un català qui l'ha guanyat, es diu Amami Alfredo Amami, o Amami, així. Ell és professor d'escriptura i dramatúrgia, ha fet guions de cinema i de teatre i fa una comèdia dramàtica sobre la Barcelona dels anys 50 i una reflexió així sobre la literatura i l'amor, val? I finalment el premi de narrativa el va guanyar Salvador Vendrell i la seva obra es diu Quan truquem de matinada. Perdó, és que ara mateix no veig... Sí, crec que és així, Quan truquem de matinada. És la seva primera novel·la, però bé, ja d'alguna manera explica les vivències d'un historiador que casualment fa de periodista eventual i d'alguna manera reflecteix la valència del boom immobiliari fins ara a la crisi. Sí que ja sabeu, un tema totalment actual. I aquestes, m'agradava parlar dels premis, la setmana propera us parlaré dels premis Ciutat del Cira i de la proposta literària aquesta, però per això que dic, m'agradava parlar-me dels premis per recuperar aquests autors i també per, com a proposta de cara als Nadals.
Molt bé, en part.
Hola?
Molt bé, sí.
Que els hem perdut, dic. I així, doncs, jo crec que fins a la propera setmana ja teniu els llibres per a suggerir. I aquests premis encara no estan publicats, es traurà la publicació, m'imagino que en breu, i els tindrem a l'abast de seguida.
Molt bé, doncs vinga, molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres una setmana més. I esperem...
La setmana més, un poquiu més i millor, a veure si pot ser millor.
Molt bé.
Molt ben part.
Vinga, una abraçada a tots i tots. Adéu.
Una abraçada. Adéu. I keep hearing you're concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is...
El món del còmic.
Bé, doncs, amigues i amics, avui parlem en el món del còmic d'una novel·la gràfica en blanc i negre, escrita i il·lustrada d'una manera autobiogràfica per una escriptora que es diu Marjan Satrapi, nascuda l'any 1969 a l'Iran. Pertanyia a una família benestant i d'ideologia progressista, però es veu que després de la difícil situació política que hi va haver al seu país durant els anys posteriors a la revolució de l'any 1979, va ser enviada a Viena per tal de continuar els estudis secundaris i al cap d'uns anys va tornar a l'Iran, lògicament amb les diferències que va poder constatar. Sabeu que l'any 1979 hi va haver una revolució, hi va haver un canvi polític que va posar fi a més de 50 anys de regnat de l'anomenat Xà de Pèrsia. El Xà devia ser com una mena de rei, m'imagino.
Un emperador. Una mena d'emperador.
Sí. I llavors doncs, va donar lloc a una república islàmica, que és la que, de fet, avui en dia encara està en vigor. Llavors doncs, resulta que... Aquesta nena pertanyia a una família que havia estat educada a l'estil occidental, era una família de classe alta, els pares tenien una ideologia progressista i eren partidaris d'una vida laica, del laïcisme. I, esclar, ja us podeu imaginar el que els va costar, diguem-ne, assumir el canvi polític. La protagonista es diu Margi, de fet, el nom de l'autora ja ho veieu, es diu Marjan, però quan és petita li diuen Margi. És una nena molt, molt inquieta intel·lectualment, diu que té molta imaginació, diu que aquesta imaginació la porta a mantenir converses amb Déu, i diu que en el còmic diu que Déu té una semblança bastant curiosa amb Karl Marx. Sí, això en el dibuix es veu que s'assembla bastant. Diu que, a més, diu que també algun dia diu que somia arribar a ser l'última profeta que segueixi els passos de Jesús i de Mahoma. Ja veieu, per tant, que és una noia molt, molt imaginativa, amb molta imaginació. Doncs bé, apareixen doncs, aquests aspectes familiars, una família que està radicalment oposada al govern. Llavors apareixen les manifestacions, les diferències de classes socials, i a mesura diu que va creixent, diu la protagonista s'adona que el nou règim pel qual van lluitar els seus pares ha caigut en mans dels integristes i que no portarà res de bo. Perquè, clar, això també ha de ser una mica una decepció important, que lluitis contra una dictadura, en definitiva, la dictadura del Xà, un règim totalitari, i que quan et penses que ha d'arribar una cosa millor, t'adones que és el contrari i fins i tot molt pitjor del que tu t'esperaves, no? No sé si potser el que ha passat a Egipte darrerament pot tenir una certa semblança, allò de sortir del foc per caure les brases, no?
Sí, no aclarir-se exactament com acabarà tot plegat, no? Què passa?
Doncs hi ha aquest còmic, hi ha diversos volums, quatre volums. El que passa que en català tenim la sort que s'ha publicat d'una manera integral. Els quatre volums els tenim tots junts. La qual cosa, a veure, i en parlem a tirant de llibres, perquè clar, quan vas a una llibreria i busques algun còmic d'actualitat en català, moltes vegades no trobes res, i per això val la pena dels que hi ha destacar-los. Aquest llibre està publicat a Norma Editorial, L'edició que jo tinc és del 2012, en maig de 2012, i el preu que té és de 17 euros. 17 euros, eh? I és una edició integral que recull els 4 llibres. El primer llibre, ja us hem explicat una mica què explica, una mica la infantesa d'aquesta noia, que comença l'obra quan té uns 10 anys aproximadament. En el segon volum, la situació diu que es torna cada vegada més difícil. Diu que molts coneguts de la família de la protagonista són torturats o assassinats. Ara mateix estava mirant algunes pàgines i bé, explicaven el cas d'un familiar que el torturen, li posen una planxa calenta a sobre, li fan mal amb un fuet a l'esquena i després doncs, clar, l'acaben matant. Lògicament, si et posen una planxa a l'esquena, doncs, no quedes gaire bé. I diu que els pares d'aquesta noia diu decideixen enviar la seva filla a Àustria perquè estudiï al Liceu Francès. El que passa que aquesta noia ni a Àustria s'acaben trobant bé, ni que no és austríaca, sempre té la sensació que és de fora, que no pertany a aquell món, i quan torna a l'Iran posteriorment tampoc s'acaba de trobar bé. Com que ha tingut una educació a l'estranger, es veu una mica desplaçada, eh? Diu, el llibre, el segon llibre, el segon volum acaba amb aquesta protagonista, ja amb 14 anys, acomiadant-se dels seus pares i la seva àvia a l'aeroport. El tercer llibre explica concretament les vivències de la protagonista a Àustria, com s'ha d'adaptar amb aquest món nou, les seves primeres relacions sentimentals i els prejudicis i el desconeixement que tenen els seus companys cap a la seva cultura i el seu país. I finalment, com us dèiem, en el quart i últim llibre torna al seu país, torna a l'Iran, torna al seu país d'origen després d'haver estat 4 anys vivint a Viena. Aquí és quan descobreix el rebuig que causa entre les seves antigues amistats per les seves vivències a Occident. Allò que dèiem, no? Que una mica que no està ben lloc, es troba desplaçada a tot arreu. Més tard ho veurem com troba el seu lloc, fa els seus estudis, aconsegueix trobar un grup de gent que està més d'acord amb el seu estil de vida, i el llibre acaba amb la decisió de la protagonista de tornar a marxar novament de l'Iran i emigrar a França. D'aquest còmic se'n va fer una pel·lícula el 2007, el 27 de juny de 2007, diu que es va estrenar la pel·lícula basada en aquesta novel·la gràfica, una pel·lícula d'animació dirigida per Vicent Paranó, i aquesta pel·lícula va obtenir una nominació a la Palma d'Or i va aconseguir el Premi del Jurat, el Premi de Cannes, Festival de Cannes de 2007. També va aconseguir el Premi Especial del Jurat, el Festival Internacional de Cinema, Cine Manila, un Goya, i l'any 2008 va ser nominada a la millor pel·lícula animada, a la millor pel·lícula d'animació en el lliurament dels Oscars. O sigui que ja ho veieu, que és un còmic relativament conegut. Aquests 4 anys aquest 4 volums se'n va fer la primera edició entre els anys 2000-2003, o sigui que ja veieu que en català ha trigat alguns anys a venir, però bé, més val tard que mai, més val que arribi, encara que tard que no pas mai. Per tant, ja ho veieu, un llibre bastant interessant, un llibre que explica doncs, les vivències d'aquesta noia iraniana, un còmic, diguem-ne, d'autoconeixement, i bé, hi trobareu, en alguns moments és una mica dur, explica bastantes penúries, bastantes penalitats, però en general... Bé, està força bé.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, ja tenim la nostra benvolguda companya que ens fa sempre llibres a la carta, que és la Helena Martínez Pons, que ens parlarà, em sembla, d'un llibre que es diu... un títol curiós, com a mínim. Quan jo tenia 5 anys em vaig matar.
De fet, sí.
És difícil que puguis escriure si t'has matat, però és de Howard Buten, oi? Digues, digues.
Això és una metàfora, eh?
Ja suposo.
Doncs, mireu, m'he trobat amb un llibre... A veure, sí que és veritat que el primer que crida l'atenció és el nom del llibre. És un llibre que quan estàs a la llibreria i veus aquest títol, aviam, vosaltres què faríeu? Doncs agafar-lo i fullejar-lo, sí o no?
Clar.
Doncs és el que vaig fer jo i, naturalment, doncs vaig pensar... Bé, com que té una mica a veure amb el meu món, que és el món de les criatures i de les criatures que tenen algun tipus de característica peculiar, doncs vinga, va. I m'he trobat amb una... tragicomèdia, molt agradosa, amb un final tendre i bé, i tot un món de situacions que un es planteja si realment el món dels adults no és un món realment esquizofrènic total i el món dels nens és el món real de veritat, saps? I bé, el protagonista és un, el nostre petit protagonista té 8 anys, no en té 5, però el títol fa referència a un fet que li ha passat als 5 anys. I que no el diré, perquè si no, no té gràcia. Llavors, arran d'aquest fet que li ha passat als 5 anys, l'interen en una institució. Val a dir que el protagonista té una síndrome d'Asperger, que és una de les variants de l'autisme. Però abans de que ningú digui, quin rotllo, quina cosa més rara, doncs no, això té a veure amb el món dels nens, no amb el món dels nens amb la patologia X, la que sigui, sinó amb el món dels nens normals i corrents, d'acord? El que passa que està narrat en primera persona, hi ha molts flashbacks i, naturalment, doncs, el nostre protagonista doncs, té aquesta peculiaritat, però això no condiciona en absolut, o no hauria de condicionar en absolut, la lectura del nostre llibre. El nano en qüestió, el que té ell és una visió de les coses doncs, molt peculiar, no? Però ens podríem preguntar si és la visió que tenen tots els nens. Per exemple, un dia, una jornada de portes obertes, doncs, és un detall que em va quedar molt al cap, no? Ell deia, li intentava explicar el que era això a una altra persona i li deia, sí, diu, és aquell dia que tots els pares poden venir a l'escola quan en teoria està tancada i els professors diuen coses de tu que no són veritat. I clar, saps què dius? Ostres, doncs potser sí que a vegades ho fem això, no? I diferents situacions d'aquest tipus veiem, no sé, altres també situacions que dius, carai, quan li diuen, mira, quan abans et curis, doncs millor per tu tèrmica, quan el nano no sent que s'hagi de curar de res, perquè realment no té res, no? És senzillament que ell, doncs, en un moment donat, fa una cosa que als ulls de la societat que l'envolta, que no és totes les societats, doncs no acaba de ser del tot normal. I ens trobem amb aquesta petita història plena de flashbacks i plena de narracions molt descriptives, però no descriptives de llocs físics, sinó descriptives d'estats, no? O de situacions, o de situacions comunicatives. I amb això jo penso que és on rau la gràcia del llibre. Que no ens descriu uns paisatges, que sé jo, d'una estepa o d'una campanya anglesa, com podrien ser les grans obres mestres, ni molt menys. És més aviat una situació, no? Ell diu, tothom es mirava als ulls, menys aquesta persona i aquesta altra persona. Aquests intentaven a tota costa no mirar-se. Clar, són descripcions molt, molt específiques de situacions que un, si no s'hi adona, doncs no les capta. I aquest, el món del nen, d'alguna manera, és aquell món que als grans ens passa desapercebut. I per això penso que val molt la pena de llegir-lo. M'ha fet molta gràcia i m'ha agradat perquè, clar, a mesura que el llibre avançava, jo anava veient que cada cop la cosa anava emocionalment de cara a mi. O sigui, l'impacte del llibre, de la seva lectura en el lector era com molt bèstia, no? Com molt... No dir, ostres, però què estic llegint, no? I en canvi m'agrada que bé, al final fos ja d'una tendresa total i absoluta i paga la pena de llegir-lo des de la primera pàgina, el pròleg inclòs, fins al final.
Carai! Bé, després d'aquesta panegíric...
Sí, després d'aquest desapassionat.
No l'hem de llegir, aquest llibre, l'hem de llegir.
Molt bé, Helena, doncs...
Haig de dir que jo no coneixia en Buten, Vull dir, no és la primera vegada que jo sentia parlar d'ell, Després he vist que, clar, buscant una mica, perquè, clar, l'agradar-me aquest llibre, el típic que fem tots, no? Quan t'agrada una cosa, doncs busques, intentes a veure què més té. Llavors sí que he vist que realment ja era un escriptor amb nom i que ja tenia certa, trajectòria, però jo no el coneixia, Haig de dir que a mi m'ha sorprès molt gratament.
Doncs bé, recordem aquest autor, recordem també aquest títol i a veure si doncs, hi ha més gent doncs,
que s'anima
a llegir-lo i quan jo tenia 5 anys em vaig matar, doncs que no ens deixin impressionar pel títol i que el llegeixin. Jo tinc un poc gravat això. Molt bé, Helena, doncs a reveure fins la setmana que ve.
D'acord, ens sentim.
Vinga,
ens sentim
que vagi bé. Llavors.
Una abraçada. Adéu.
El noticiari.
Bé, doncs, comencem el noticiari amb una notícia de la qual ens vam assabentar fa uns dies, el 21 de novembre, avui és dia 26, doncs fa 5 dies, i és que Som Escola col·labora amb la nova cançó del grup Macedònia, el grup infantil Macedònia, que es diu Senyor Verd. Senyor Bert, ja sabeu, ja sabeu, Joan, ja saps qui és, oi, el senyor Bert?
Sí, el senyor Bert, és el que no té vergonya.
Ah, molt bé.
Vergonya.
Doncs resulta que hi ha una cançó que mostra el rebuig a la LOMQE d'una manera desenfadada. Aquest videoclip s'ha gravat en una escola i el protagonitzen diferents alumnes. Som escola i som escola, tothom sap que és l'entitat, entitats cíviques i educatives per l'escola catalana, això és una plataforma. Doncs Som Escola i Macedònia coincideixen a rebutjar la LOMQE perquè atempta contra la immersió lingüística i el model escolar català. En la gravació del videoclip hi han participat diverses personalitats i grups, com Màrius Serra, Els Catarres, Manli Vanilli i Laundry el Rumbero.
Properament la sentirem per tant de llibres.
Ara mateix.
Bé, seguim els notícies d'avui. Parlarem de la plataforma Llegir en Català, precisament. Ara que parlàvem del català, Llegir en Català es presenta en societat amb el primer català conjunt. Això és una notícia de fa uns dies. Està formada per 10 editorials independents del país. La plataforma Llegir en Català la integren, com he dit, les editorials següents. Són Editorial Raig i Verd, La Periscopi, L'Abreu, L'Avenç, Alguin Revés, Gregal, Llibres del Delicte, Saldonà, Gall Editor i Meteora. Mara Moreno, editor de Llibres del Delicte i membre de Llegir en Català, va presentar el primer catàleg de la plataforma en què volien comunicar als lectors i llibreters que les 10 editorials del grup publicaven bons llibres i literatura en català de bon nivell. No bon nivell. I per això han decidit ajuntar-se i fer una mica una gestió conjunta. Després diu, la idea de Llegir en Català és publicar 2 catàlegs l'any, un al setembre i l'altre al febrer, abans de Sant Jordi, per comunicar les novetats. La idea és que cada editorial pugui fer els catàlegs que es vagin presentant difusió de les seves novetats i explicar el seu fons de mica en mica, que de mica en mica es van enriquint. També dic que a partir d'ara la idea és que a la portada del llibre, al costat del segell de cada editorial, hi hagi el logotip de Llegir en Català, perquè s'identifiqui les editorials del grup que lluiten per fer les coses bé i en català.
Bé, més coses. Joan, tu saps què fan aquest divendres a les 8 del vespre a la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni?
No.
Doncs fan una presentació d'un llibre. Vindrà l'autora, Carme Guillamona i Villalba, que presentarà un llibre que es diu Miralls en equilibri, publicat per CIM Edicions a la col·lecció Arguments número 9. Es veu que l'autora estarà presentada per Núria Pujolàs, articulista i amant dels llibres, i es veu que en aquest mateix acte, en aquesta presentació d'aquest llibre, que es diu Miralls en equilibri, diu que hi haurà un petit recital de poemes amb la guitarra de Joan Sant Martí. Això serà aquest divendres 29 de novembre a les 8 del vespre a la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni.
Bé, diem una cosa, una bona notícia. La llibreria de Viladecans, els Nou Rals, reobrirà el novembre com a cooperativa. La llibreria El Nou Rals de Viladecans reneix i ho fa en forma de cooperativa. Aquesta llibreria va obrir les portes al centre de Viladecans el 1979, de fet fa molts i molts anys, i ha estat gestionada durant 34 anys per l'autònom Jordi Vicente. Ha estat un referent de comerç de proximitat i qualitat fins al juny passat, quan la botiga va haver de tancar les portes ofegada per la restricció del crèdit bancari. En tot cas, la població de Viladecans es va resistir a perdre la seva llibreria i un milers de persones van protagonitzar un cash mob, una acció reivindicativa que va consistir a comprar tots un llibre en un matí. Paral·lelament, tres persones es van interessar a invertir a la llibreria, que reobria les portes, de fet ja les ha reobert ja el 9 de novembre, com a cooperativa amb el capital dels tres socis i amb l'anterior gerent encara vinculat. Rosa Agustí, una de les inversores, explica que s'ha optat per aquest model pel significat que té socialment, pel que els Nou Rals significa per al poble de Viladecans. Els clients, però, no seran socis cooperativistes, tot i que tindran avantatges a través d'un carnet. Per tant, des d'aquí, des de Tirant de Llibres, ens felicitem que una llibreria torni a obrir.
Més coses. Tu saps, Joan, quin és el Mugàvers?
Sí. Uns mercenaris.
Uns mercenaris, de la qual Ramon Montaner ens en parlava a la seva crònica. Doncs bé, resulta que el filòleg i escriptor Eusebi Ayensa ha recopilat el llegat arquitectònic del pas dels almogàvers a Grècia durant els segles XIV i XV en un llibre que es diu Els catalans a Grècia. Els catalans a Grècia diu que és un llibre que està a mig camí entre l'assaig històric i la guia de viatges. Es veu que és el resultat d'un treball de camp minuciós per la Grècia més desconeguda, que inclou 12 castells i 21 torres almogàvers. Aquestes són les que es descriuen en el llibre. Es veu que l'autor ha dit que ha volgut presentar una ruta turística alternativa, una ruta turística alternativa a la que és tradicional, a la ruta turística tradicional. Es veu que hi ha, entre els edificis descrits, hi ha el castell de Satines a Atenes, el castell d'Egina, el castell de Sant Homer a Tebes, i diu que l'autor, l'Eugeni Llança, diu que ha manifestat el seu deute un historiador de principis del segle XX, Antoni Rubió, que es veu que ja havia fet una obra que es deia Els castells catalans de la Grècia continental, que ja estudiava l'estat de 5 castells des del punt de vista de la seva significació històrica. Per tant, ja ho veieu, si us interessa aquest tema, Els catalans a Grècia, d'Eusebi Ayensa, que parla del pas dels almogàvers a Grècia.
Bé, i una altra notícia, encara parlem que d'activitats marcelianes, volem dir que fan recorda la memòria de Maria Mercè Marçal. Hi ha tota una pila de coses, però les que ens afecten més seria que el 4 de desembre, inauguració de l'exposició Tèrbol Atzur, abogació de Maria Mercè Marçal, a partir de la poesia marceliana i el seu vincle amb la natura, a càrrec de la poeta Júlia Bel. Alhora, és a 7:45, hi ha lloc a la Biblioteca Marta Mata, carrer Rubió i Hors, 184, de Cornellà de Llobregat. Aquest mateix lloc, l'11 de setembre, conferència Maria Mercè Marçal, una barca hacia la libertat, a càrrec de Neus Aguado, a la mar de les altres comemoratius de Maria Mercè Marçal. Hora també 7:45. I finalment, el 18 de desembre, aquest mateix lloc, presentació de la revista literària Alga, número 69, amb les pàgines centrals dedicades a Marçal, a càrrec del poeta Goya Gutiérrez.
Bé, doncs ha arribat l'hora de fer la frase. Mireu, la setmana passada ens vam assabentar que a Dublín havien posat una placa, que estava dedicada als fets de 1714 de Barcelona, a propòsit del setge de les tropes borbòniques. Diu que està al costat d'un arbre, un arbre diu que simbolitza la pau, i està al costat de Cowes Lane, en el districte cultural del centre de la capital irlandesa. I diu que han posat una frase que diu el següent. Diu, this 300-year-old olive tree is dedicated to the city of Barcelona of the 300th anniversary of the events of 1714. O sigui, han inaugurat un arbre a Dublín i han dit que és una obra de 300 anys i diu que han dedicat aquest arbre a la ciutat de Barcelona pel 300 aniversari dels fets de 1714 i també per la llibertat i pels drets humans de tot arreu. Això fa una setmana que ens en vam assabentar.
Molt interessant aquesta frase del Francesc.
Meva no, que l'han posat a Dublín.
No, però que l'ha llegit ell i que espero que es faci pensar una mica pel que fa al reconeixement internacional del nostre, diguem-ne, el nostre procés cap a la llibertat. Amb això ja acabem el programa, el 244, esperem que us hagi agradat i que la setmana que ve ens seguiu fidelment en aquesta sintonia.
Bona setmana.
Bona setmana.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Ampar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!